Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Per fi és dimarts 6 de juny del 2023. Fa molta son. Avui comencem el dia amb suavitat, amb algunes boires i núvols prims. A partir de mig matí ja s'esperen els primers xàfecs al Pirineu, que amb el pas de les hores s'estendran per moltes comarques del centre i del nord del país. No es descarta algun aiguat o alguna pedregada, com va passar ahir, per exemple, a la tarda. A aquesta hora, per cert, que l'AP7 està tallada a l'altura de Llinars del Vallès, en sentit nord, per un accident de fa tot just un quart d'hora. Ara de seguida ho ampliem. Un dimarts que parlarem d'una nova agressió sexual en grup comesa presumptament per menors contra una menor. Ho va avançar i La Vanguardia. Els fets van succeir aquest dissabte a Badalona. Segons el diari, algun dels implicats assenyala la parella de la víctima, amic seu, com l'instigador de tot plegat. Afirma que va ser ell el que els va convidar a cometre l'agressió. És la cinquena agressió a una menor que hem conegut aquests últims mesos a Badalona. L'Ajuntament ha tornat a demanar canvis en la llei del menor davant d'uns fets que considera repulsius alhora que ha ofert ajuda a la víctima i a la seva família. En parlarem avui amb el futur alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. Serà en temps de tertúlia a partir de les 9 amb Isabel García Pagán, Anton Lozada, Bernat de Déu, Joan López Alegre i Toni Aira. Amb ells també repassarem tots els moviments polítics de la precampanya de les eleccions del 23 de juliol que passen per les reaccions a la proposta que va fer Pedro Sánchez ahir en un debat organitzat pel diari Opones. El president espanyol vol fer un cara a cara setmanal amb Alberto Núñez Feijó. Considera que les eleccions del mes que ve van deixar de triar entre el model que proposen els socialistes i el model que defensa el PP. El PP ja ho ha rebutjat i, per l'altre, Sumar i Podem han retret a Pedro Sánchez que vulgui polaritzar la campanya ignorant-los d'aquesta manera. Tot plegat un dimarts que tornem a parlar d'Apple, després que ahir van presentar el seu nou gadget. Es tracta de les ulleres Vision Pro, que combinen realitat virtual i realitat augmentada. La idea que els usuaris puguin gaudir-ne sense aïllar-se de la realitat que els envolta. De moment encara no se sap quan es podran comprar, es parla del 2024, però tindrien un preu de sortida d'entrada, d'uns $3.500, preu d'entrada. Pere Mas trepitjarà aquest matí l'ull de poll. Els esports, Leo Messi sembla que s'apropa al Barça. Però ningú diu ni és ni bèstia. El seu pare i representant, Jorge Messi, es va reunir ahir amb Joan Laporta a Barcelona i a la sortida va admetre que el davanter vol tornar. Ara bé, l'escull a hores d'ara és un d'ells econòmic, pels dos cantons. La Lliga donarà llum verd avui al pla de viabilitat del Barça, que preveuria la tornada de Messi, però haurà de fer malabarismes per inscriure l'argentí i també els nous contractes de Gavi, de Valde, d'Araujo, de Sergi Roberto i a sobre complir la regla del 4-1. És a dir, que per cada 4 euros que entri n'han de sortir 4. En fi, que ara de seguida ho ampliem. I a les 11 tocades avui al Menor RQ saludarem Mònica López i Thomas Targes, que són protagonistes de l'última adaptació de l'obra Les amistats perilloses, que es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc a Barcelona fins al pròxim dia 18 de juny. I després parlem de tele amb l'Alejandra Palés i amb el David Broc i amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Lluís Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Nil?
Doncs hi entra les reaccions a la nova agressió sexual en grup a Badalona, amb la víctima i els violadors, que tots són menors d'edat. L'Ajuntament de la ciutat ha tornat a demanar canvis urgents a la llei del menor perquè aquestes situacions no quedin impunes. Creu que els fets són gravíssims i repulsius i ha ofert tots els recursos municipals a la víctima i a la família. També treballen per personar-se com a acusació al cas. A tot això, els Mossos avancen en la investigació dels fets. Van passar dissabte a la tarda. La noia explica que 6 o 7 nois la van violar i que un d'ells seria la seva parella. El cas el va avançar La Vanguardia, diu que algun dels implicats assenyalen el xicot de la noia com l'instigador d'aquesta agressió sexual, que de fet els va convidar a violar-la. Justament la Federació de Dones de Badalona lamenta aquesta normalització de la violència. La psicòloga de l'entitat, Josefina Caró, en parlava aquesta nit al 9C de RAC1.
estem en aquest sistema sociocultural que empeny els nois a una sexualitat basada en la violència. No només s'explica en aquest accés que tenen a la pornografia, la música, la publicitat, les xarxes socials, totalment normalitat.
Segons el darrer balanç dels Mossos, els primers 4 mesos de l'any s'han denunciat unes 60 agressions en grup, 6 de les quals amb menors d'edat implicats.
T'ho juro que porto des d'ahir donant-li voltes al tema, escoltant i... Jo és que ho diu la paraula prohibir, perquè crec que no s'ha de prohibir. S'ha de prohibir és el que s'ha de prohibir. Si tot, hi ha coses que es prohibeixen a la vida. Si no pots conduir, està prohibit conduir als 15 anys. Hi ha coses que s'han de prohibir. És a dir, l'accés a la pornografia com la veu ara una persona que té 14 anys o 13 o 12 o 11, aquest accés que té a la pornografia, això s'ha de prohibir. Veu-vos-ho com volem. O sigui, aquesta... No, és que això és qüestió dels pares. Dels pares, escolta'm, el pare i la mare en general treballen. Llavors, la dedicació a una criatura de 13 o 14 anys, quan tens un grup de gent al seu voltant, és veritat que és un tema d'educació, és educacional. Evidentment que és educacional. No, és que fem classes d'educació sexual a l'escola. Per cada quan? Cada quan es fan classes d'educació sexual? Un cop cada quan? Hi va un expert o una experta a parlar-ne? Quan? Un cop cada quan? Un cop cada 6 mesos? O en lloc de donar segons quines classes hem de començar educacionalment a donar unes altres classes que parlin precisament d'això? O sigui, ha d'haver-hi ja un pacte d'una punyetera vegada entre tots ja d'un tema d'educació, escoles, per exemple, de l'utilització de les xarxes, de l'utilització de l'accés a la pornografia. O sigui, el que no pot ser és que... Sempre explico que jo vinc d'un silenci i vinc d'una època on la pornografia era amagada. Amagada. La pornografia era amagada. Hi havia autèntiques revolucions als patis per passar revistes. Però eren revistes i el màxim que podies fer era anar a buscar en un videoclub i començar o portar al videoclub aquell amic teu que li començava a sortir una mica de pèls a la barba i fer passar per 16 el que tenia 14. I arribava el cap de setmana i veies una pel·li amb beta a casa. Clar, però veies una pel·li amb beta que era una festa major. I hi havia una mena de tràfic de revistes que havies d'anar a un quiosc a comprar. És que ara no. És que ara ho tens tot obert. No, és que hi ha un accés als pares que ho bloquegen.
Bloquegen què?
Bloquegen què? Això dic que s'ajunten un seguit de coses que hi ha al marge de la llei del menor, que aquesta és una altra. És a dir, el que no pot ser és que quedin impunes totes aquestes agressions. Aquesta és una altra, que quan són menors queden impunes. Hòstia, doncs tenim un problema amb la llei. Mira, precisament demà, entre avui i demà, no sembla que és, Nil, que el Tribunal Suprem també entrarà en el debat de les agressions sexuals.
Sí, perquè ha de decidir com s'ha d'interpretar definitivament la llei del només sí és sí, després de mesos de polèmica. Per tant, el Tribunal ha de fixar doctrina sobre el text que ha comportat centenars de rebaixes de pena a agressors sexuals. És una peça clau per tots aquests casos, llevat dels que cometen, ara ho dèiem, els menors de 14 anys, que no són imputables per res.
De la crònica política a Pedro Sánchez, se'ns fotrà llarg això de les eleccions també. Se li ha girat en contra la proposta de fer 6 debats cara a cara amb Núñez Feijó de cara al 23 de juliol.
Sí, d'una banda el Partit Popular ja l'ha descartada, però és que els partits a l'esquerra del PSOE l'han criticada també durament. D'una banda dels populars en parlava Borja Semper, des de Sumar, Yolanda Díaz.
No vamos a entrar a ese trapo. Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plató de televisión que en la calle.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez. Esa es una España muy pequeñita. España es más que un debate entre dos hombres.
Sánchez, però insisteix que és la manera de confrontar els dos grans models que diu tenen opcions de guanyar el 23 de juliol. Això mentre Pablo Iglesias assenyala els comuns com a responsables que encara no hi hagi acord entre Sumar i Podem de cara a aquestes eleccions. Després de passar pel món a RAC1, l'exlíder de Podem ja ha insistit aquesta nit. A la SER diu que hi ha qui té interessos en que la seva formació no formi part d'aquesta unitat d'esquerres. Parla dels comuns, també de Compromís al País Valencià i de Més Madrid a la capital espanyola.
Sí, bàsicament, jo, pel que sé, bàsicament hi ha aquí el sector rejonista, d'Íñigo Rejón, que no vol acabar, perquè diuen que, mira, millor passar un temps a... Perquè no ho veuen clar, no veuen clar que l'Esquerra guanyi. I llavors els rajoinians diuen, potser millor... No, també dic que hi ha uns pactes d'aquests que són uns pactes per anar junts i que per anar junts a unes eleccions i que després de les eleccions es comencin a matar entre ells. Jo, la veritat, aquests pactes no hi sé si crec gaire. Però, en fi, bueno, per cert, aquesta és una altra. O sigui, podem anar avançant al ràpid que volem, però jo crec que ens estem avançant a un ritme. Apple ja ha entrat en el món de la realitat mixta amb la presentació de les Vision Pro, que són unes ulleres que combinen realitat virtual amb realitat augmentada.
Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing.
Vull dir que hi ha... recordem que Apple ja va posar unes ulleres al marxa i que van ser un fracàs. Però totes, la Google va ser. Apple, de moment, va presentar ahir a la seva conferència anual una nova línia de negoci, que són unes ulleres que barregen el món real i el món digital i ho fan a través de 12 càmeres incorporades i amb pantalles que superen el 4K a tots dos ulls.
Sí, la gran diferència, de fet, d'aquestes ulleres respecte a les que ja existeixen i que no han tingut molt d'èxit és que ho combinen i que, per tant, els usuaris no s'aïllaran del món exterior, sinó que podran utilitzar aplicacions, navegar per internet o veure sèries i pel·lícules que apareguin per sobre de la realitat que els envolta, que no la deixaran de veure. Les Vision Pro es controlen principalment amb els ulls, amb la veu, però també amb petits gestos que es detecten a través d'una pulsera. En principi sortiran a la venda només als Estats Units l'any vinent i el preu que hi han posat d'entrada allí, $3,500.
Mare meva. El no pot ser aquell programa que fèiem a TV3 sense quedar tan blanc i negre, ja. Quina barbaritat. A tot això... La Unió Europea fa un pas més en el control i de la intel·ligència artificial.
Sí, perquè Brussel·les vol que les plataformes, com ara Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, estiguin obligades a identificar i informar de quines imatges, textos i vídeos que publiquen estan creats per aquesta tecnologia. L'objectiu és lluitar contra les males praxis, contra la desinformació. Els 27 també demanen a aquestes empreses que desenvolupin tècniques per identificar generadors de desinformació per poder prohibir el seu ús o exhibició a les xarxes socials.
Més coses. Pedro, Leo Messi vol tornar al Barça i avui la Lliga aprovarà el pla de viabilitat en què Joan Laporta vol fer-li una oferta formal.
Sí, el president blaugrana es va reunir ahir amb Jorge Messi, el pare de Leo Messi, i després de mitja hora de reunió a Barcelona, el gran dels Messi va reconèixer que li encantaria que el seu fill tornés al Barça i que, de fet, no descarta ni de bon tros que això acabi passant.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría. Confía en que pueda regresar. Sí.
Això el dia en què la Lliga té previst, com deies, aprovar el pla de viabilitat amb què el Barça vol fitxar-lo, tot i que aquest vistiplau no garanteix incorporar l'argentí. Segons ha pogut saber RAC1, el club continua tenint el fair play fora de límit i per cada euro que entri n'han de sortir 4. És a dir, per cada 10 milions que el Barça alliberi en salaris, en podrà posar 4 a la cistella de Messi. Això, per cert, tenint en compte que hi ha jugadors com Gavi, Araujo i Valde que fan cua des de fa mesos perquè s'inscriguin als seus nous contractes.
Per cert, que avui a 1:15 del migdia, hora catalana, juga el Barça, que jo crec que ho sap molt poca gent, que juga el Barça un partit amistós contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta a Tòquio. Crec que el dona TV3, em sembla. En fi, més coses. Avui és un dia clau per saber quin pot ser el futur president o president del Parlament de Catalunya.
Sí, perquè Junts per Catalunya reuneix la seva executiva aquesta tarda. Ha de decidir si substitueix o no Laura Borràs. Damunt la taula hi ha aquestes dues opcions. D'una banda, renunciar a la presidència en senyal de protesta per la inhabilitació de Borràs, o de l'altra, apostar per passar pàgina després de la condemna per prevaricació i falsedat documental al líder del partit. Si Junts decidís aquesta segona opció, per tant, recuperar el control de la segona institució del país, que és el Parlament, l'alcaldessa en funcions de Vic, Anna R, és una de les persones més ben posicionades per ocupar el càrrec.
Aquest matí també estarem pendents de la rave il·legal que va començar dissabte en un nucli deshabitat de la Noguera.
Perquè hem sabut que 5 agents dels Mossos d'Esquadra els han ferit un grup de participants d'aquesta festa il·legal a tocar de l'embassament de Santana. Va passar diumenge, un camió va embestir el cotxe policial i alguns dels participants van agredir els agents amb barres de ferro. La festa ha anat de baixa les últimes hores, però hi continua havent algunes persones procedents de mitja Europa. La policia manté un control als accessos perquè no hi pugui entrar ningú més.
I... què més tenim de les últimes hores?
Doncs una tempesta de pedra ha afectat justament també a terres lleidatanes, en concret a diversos camps de fruita dolça, com ara figues o fruita de llavor, al Segrià, entre el Guaire, Vilanova de Segrià i la Portella. L'abast de les pèrdues es començarà a quantificar avui, però des del sindicat agrari Saja ja han detallat que en algunes de les finques afectades molts arbres han perdut les fulles.
Les tempestes d'ahir a la tarda van descarregar amb força i, de fet, on es va acumular més aigua va ser a les comarques de Ponent, els 38 litres per metre quadrat, per exemple, a Mollerussa, 32 al Guaire o 30 a Lladurs. Al Solsonès va ser la zona on es va recollir més aigua, però també va ploure amb ganes a molts altres sectors. Per exemple, al Berguedà, a Puig-reig, vam tenir inundacions a la C-16 per culpa d'un patac d'aigua que va caure molt localitzat en aquesta zona. Es van recollir, per exemple, en l'estació que tenim més propera, els 19 litres per metre quadrat a Cercs. I això es veu reflectit als embassaments. A la Baells ja hem passat a principis de maig el 25%, a gairebé el 28%, i a Sau del 7,7 al 17,8. Sau gairebé frega el 18% ara mateix, per tant, bones notícies amb aquests patacs que van caient cada tarda. I avui es repetiran. De fet, a partir de mig matí ja s'esperen els primers ruixats en punts del Pirineu, que després s'aniran estenent per molts sectors del Prepirineu, entre les comarques interiors de Girona i de Barcelona, Catalunya Central i també al voltant del massís dels Ports. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja un dia més del Servei Meteorològic de Catalunya, especialment al nord del país, amb temperatures que continuen estables al migdia, per tant un ambient càlid però sense extrems, entre els 24 i els 28 graus i amb suavitat ara mateix. Avui hem tingut nit tropical al centre de la ciutat de Barcelona, ara mateix amb 21 graus, hi ha 19 graus a Tarragona, 15 graus a Lleida, 14 a Girona i també a Terrassa, i 12 graus a Sort. I les temperatures mantenen sense canvis fins divendres, i a partir de divendres pugen, i el cap de setmana serà més càlid. Demà repeteixen els xàfecs al nord, dijous no s'espera pluja, divendres tornen les pluges sobretot durant la tarda al nord i a Ponent, i es repetiran també el cap de setmana. Per tant, menys dijous, pinta que cada dia anirem fent amb aquestes tempestes de tarda.
I la setmana que ve has mirat alguna cosa, no?
També pinta moviment. Si mires les gràfiques que ens donen com la probabilitat de pluja per la setmana que ve, es veu bastant moguda, per tant, continuaria la dinàmica de pluja, i sobretot cap de setmana i fins i tot dilluns, amb temperatures 3 o 4 graus per sobre de la mitjana, però després es normalitza.
Això ara?
Sí. El cap de setmana aquest, sí. I després, a principis de la setmana que ve, es torna a normalitzar la temperatura. Per tant, sí.
També, o sigui, també, la pluja també. No para, eh?
No para.
Bon, fantàstic, tu, sí, fantàstic. Sí, sí. Val, tenim un apunt del trànsit, perquè l'AP7 està tallada a hores d'ara a Llinars, del Vallès en sentit nord cap a Girona. Hi ha hagut un accident aquesta matinada cap a 3:45. De moment no se sap quan es podrà reobrir la circulació en aquest punt.
De fet,
punt.
No, just trànsit informa que just ara la puc reobrir, però només hi ha un carril obert, per tant sí que hi ha congestió, no és que estigui resolt del tot, i tampoc sabem si hi ha hagut ferits o morts en aquest accident.
3:45 a la matinada, tot això, AP7, sentit nord cap a Girona, quilòmetre 117 de la via. Fem un cop d'ull també a Rússia.
Sí, perquè diverses cadenes de ràdio i televisió del país han rebut un atac informàtic que els ha fet emetre un discurs fals de Vladimir Putin. Es tracta d'un vídeo fet amb deepfake, és a dir, recreant tant la cara com la veu del president rus, que simulava un discurs d'emergència i en què el suposat Putin demanava evacuar algunes regions russes i feia una crida a la mobilització.
Les nostres tropes estan lluitant admirablement contra els agressors, però ells són superiors. Per això declaro la llei marcial als territoris de Kursk, Belgorod i Briansk. També anuncio una mobilització massiva per derrotar el nostre perillós enemic. I demano als residents d'aquestes regions que les evacuïn i vagin cap a zones més interiors de Rússia.
Des del Kremlin s'han afanyat a assegurar que el vídeo era fals, que res del que s'hi diu és cert, assegurant que ja l'han eliminat de les xarxes per evitar això, que augmentés la por en aquestes regions russes.
Tens alguna cosa més?
Sí, que el Barça femení ja té lligat el primer fitxatge per la temporada que ve. Sí, es tracta d'Ona Batlle, lateral de 23 anys, que arriba procedent del Manchester United i que ja havia estat al planter del Barça. Per cert, això el dia en què la UEFA va escollir Aitana Bonmatí com la millor jugadora de la Champions. Més coses, el Consell Superior d'Esports ha multat amb 60.000 euros i 2 anys sense entrar a cap estadi els 4 brètols que van penjar un ninot de Vinícius en un pont de Valdebebas. També han posat una multa de 50.000 euros i 1 any sense entrar cap recinte esportiu als 3 seguidors del València que li van dirigir gestos racistes el mes passat. I que en bàsquet, avui comencen les semifinals de la CB amb el primer partit entre el Real Madrid i la Penya, és el Wizzing Center, a les 9 de la nit i en directe a RAC+1.
El món a RAC+1 amb Jordi Basté.
Són les 6:19. El diàleg. Ramon Bartolí, bon dia. Ramon. No corris, que no me faltes. Que ara ve corrent, és que me l'imagino, escoltant el programa per la ràdio. No, prendo un calma, si tampoc
no
arribes.
No.
No arribes, ja. És que millor que no arribi perquè el mirem cap a casa una altra vegada, menys que renti la cara, perquè és hora, temps rècord, no cal, no, a poc a poc. Presenta el teu temps, dutxa't, vesteix-te't, tranquil·litat, ja arribes tard. Bé, en tornem a connectar una altra vegada amb el llit de Bartolí. Endavant, Ramon. Me l'imagino amb pijama i borla.
I així arronsadet, oi?
Tu ara no facis de tieta i no, fes el favor, no. Eh? Amb bolquer.
No.
Bartolí. Ramon. Ramon.
Mira.
Ramon.
No puc creure.
Bon dia, què tal? Com estem?
Ostres, has fet
rècord,
eh?
No, és a dir, no, millor que no l'abracem.
Oi?
Però on anem, ara?
Tota ja, toca a tu.
Em toca a mi,
sí,
ja.
Sí. Vale.
Què tal, tot? És que no tinc temps ja de tancar la porta de l'estudi, eh? Però si hi ha dies que em doneu pas a 22, home, de veritat.
Així no, se la compra un altre. Fins aquí el diàleg.
No, un moment.
Okay, què vol dir un moment? Que és molt tard, que tenim una cançó llarga avui.
Vale, per res. Era una cosa del Gerard Ballera.
Gerard Ballera. Ballera, perquè encara vas amb pastors.
Ja, va, és que...
És igual, és que ni retard-te les...
Sí, m'has rentat. Les llavanyes necessiten... No, no he tingut temps.
Ai,
les llavanyes encara hi són.
Què fem?
Quina calor.
Tens calor ara?
Sí, clar.
M'ha dit el tibidor, tall del Ballera.
He arribat amb...
Un segon, eh? Si te'l tibes que el tiri jo.
Va anar a la celebració del Barça femení, a Eindhoven.
Ui, sí, encara ni vocalitzes.
No vocalitzo?
Sí.
M'estàs prenent el pèl? No?
Què fas amb la samarreta?
M'estic ventilant, que tinc
sí.
Calor.
No, clar.
El Ballera va anar a la celebració del Barça femení a Eindhoven. I llavors, ja no me'n recordo què, però no tinc el paper, es va trobar, doncs, amb això. Quin ambient, Ballera, tu, que has trobat? Com sabies anar, lladre? On sabies que s'havia d'anar, eh? Quin
xic. Gerard, hi ha algun periodista per aquí?
Ai.
Periodista? No. Ara mateix no.
Ve
gent, la gent veu que hi ha ambient.
Sí.
I ve fins i tot gent... Aquest deu ser... Hola, bona nit. No, good night. Man, bona volta.
Com?
Neerlandès, millor que la seva espai. Però va amb la samarreta del Barça.
És que si era de dir-te un problema.
Què he dit? Vamos Barcelona, sí?
Sí, exacte.
Ja, bueno, està pitjor que el Bartolí.
És que anava amb la samarreta del Barça i el Ballera es va pensar que ja que aquest és català,
ja no,
saps, anem a entrevistar-lo.
Ja està, que la notícia no és el Ballera, ets tu. Que encara estàs aquí, que sembla... estàs fotent uns moviments molt raros, la veritat. Bueno, va, escolta, s'ha acabat el Primavera Sound.
Però he arribat.
Bueno.
I he tirat el tall del diari.
I a vegades que val.
O sigui, que l'esmorzar, no sé, jo sé l'hora d'anar a comprar, eh?
Dissabte, soc molt a favor del Primavera... Sí, i tant. Vam a Primavera Sound, com dèiem, i va haver-hi un grup dissabte... Bueno, vaig estar, crec que ho feia, collons, no havia anat mai allà i, bueno, vaig flipar. Bueno, de fet, encara estic recuperant-me. Hi havia un grup, però és que té diverses consideracions importants. És un grup que es diu The War on Drugs, que són molt bons, però molt... Molt, que van actuar dissabte a la nit. I de les coses bones, tenen coses molt rares. Una és que no tenen cançons que durin menys de 4 minuts. Però 4 minuts és poquíssim per ells. Poquíssims, perquè tenen cançons... Bàsicament la mitjana són de 6 o de 7 minuts i alguna d'11 en els últims 3 treballs que han fet. Hi ha una cançó que és... Bueno, tira-la perquè a més tenen aquesta cosa que els inicis són, fins que no canten, pot arribar... Aquesta cançó que comença com el Bette Davis Eye de la Kim Carnes. Eh? Però no, eh? Els The War on Drugs canten una cançó que es diu I don't live here anymore, és a dir, no vull viure aquí mai més. Què, Ramon, estàs bé, eh? Perquè vaig aquí,
sí.
Que escolta, noi, pots sortir ja, pots sortir i tirar-te a l'aire.
No t'anava a dir que per no haver-te adormit també tens la llengua adormida, tu.
Sí, tinc altres coses adormides, fins i tot la teva nòmina. Són les 6 i 24, arriba tard Bartolí, però la ràdio des de les 6, que ja funciona.
I need a chance to
The War on Drugs amb aquest I Don't Live Here Anymore per despertar un dimarts més. És 6 de juny i són les 6:28.
El món a RAC 1.
Fins a 2 de 7, altres notícies en format breu. L'exvicepresident dels Estats Units, el republicà Mike Pence, fa un pas endavant i es presenta a les primàries del seu partit de cara a les eleccions presidencials nord-americanes de l'any que ve. Per tant, Pence serà rival de Donald Trump, Agustí Serrat.
Després de governar plegats, es van distanciar quan hi va haver la sala al Capitoli. Mike Pence ha presentat la documentació a la Comissió Federal d'Eleccions dels Estats Units i té previst fer oficial la candidatura amb un discurs que pronunciarà demà a Iowa, coincidint amb el seu 64 aniversari.
La justícia europea reitera que la reforma del sistema judicial que va fer Polònia per castigar els jutges és il·legal.
Els canvis els va impulsar el 2019 el govern nacionalista i ultradretà polonès i ara el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó a la comissió que ho va denunciar. La normativa proposa sancionar els jutges que portin casos a la justícia europea. A més, els obliga a publicar la seva afiliació a partits, fundacions o associacions i també aposta per sancionar-los pel contingut de les seves sentències. Ara el TJUE diu que tot plegat vulnera la independència judicial i recorda que el valor de l'estat de dret forma part de la identitat de la Unió Europea.
I el papa ha nomenat el català Armand Puig com a nou president de l'agència que avalua les universitats eclesiàstiques d'arreu del món.
És una institució vinculada al Vaticà que pretén millorar la qualitat de les institucions acadèmiques que pengen de l'Església. Per exercir el càrrec, Puig anirà a viure a Roma i abandonarà la docència a Catalunya. Ara era el rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia i bona hora. En punt hem arribat a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una nova agressió sexual en grup a Badalona.
Segons va avançar La Vanguardia, 6 o 7 nois, tots menors, haurien violat a la víctima, també menor, perquè la seva parella els hauria convidat a fer-ho. L'Ajuntament es personarà com a acusació popular i demana canvis urgents en la llei del menor.
Crítiques a Pedro Sánchez per proposar 6 debats cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo de cara a les eleccions del 23J.
Des del PP ho descarten, mentre que la resta de formacions ho veuen com una tornada al bipartidisme, mentre tant Pablo Iglesias apunta als Comuns, Compromís i Més Madrid com alguns dels problemes a l'hora de tancar una llista conjunta de Podem i Sumar.
Apple presenta les Vision Pro, unes ulleres que combinen realitat virtual i realitat augmentada.
Volen que els usuaris no s'aïllin del món exterior, sinó que puguin utilitzar aplicacions o veure continguts que apareguin a sobre de la realitat que els envolta. Els Estats Units es posaran a la venda l'any que ve per $3.500.
Nou pas de la Unió Europea per controlar la intel·ligència artificial.
Brussel·les vol que plataformes com Instagram, TikTok o YouTube estiguin obligades a identificar i informar de les imatges, textos o vídeos creats per aquesta tecnologia per evitar així la desinformació.
Leo Messi vol tornar al Barça, però la Lliga posa aigua al vi amb el seu pla de viabilitat.
El pare de l'argentí es va reunir ahir amb Joan Laporta i després va reconèixer públicament que li encantaria que el seu fill tornés al Camp Nou. Mentrestant, la Lliga aprovarà avui que el Barça li faci una oferta, però l'economia blaugrana té el club lligat de mans i peus.
5 agents dels Mossos d'Esquadra ferits en una raid il·legal que continua en marxa a la Noguera.
Un camió va embestir un cotxe policial i alguns dels participants van agredir els agents amb barres de ferro. La festa, que va començar la nit de dissabte, encara continua amb un centenar de persones.
Les emissions contaminants a Catalunya continuen a l'alça.
Segons el monitor públic d'emissions, l'any passat van créixer encara un 3%, tot i que els compromisos internacionals diuen que a partir d'aquest any haurien de baixar més d'un 6% anual.
I Ucraïna passa l'atac amb una gran ofensiva a la regió de Donetsk.
Alguns mitjans diuen que ja comptaria amb els tancs Leopard enviats per Occident. Des d'aquí no volen donar cap informació, però a Rússia ja veuen aquest atac com l'inici de la contraofensiva ucraïnesa.
Reprenem esports, Albert. El Barça femení ha lligat al primer fitxatge de la temporada vinent.
Es tracta d'Ona Batlle, lateral de 23 anys, que arriba procedent del Manchester United i que ja havia estat al planter del Barça. I en bàsquet avui comencen les semifinals de la CB amb el primer partit entre el Real Madrid i la Penya. És el Wizzing Center a les 9 de la nit i en directe a RAC+1.
Són els titulars d'aquest dimarts. És 6 de juny. Fem també un cop d'ull al temps a aquesta hora. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I hem de dir que no es descarta que avui hi torni a haver algun aiguat o fins i tot pedregada.
Sí, a partir de mig matí començaran els primers xàfecs pel Pirineu i després s'estendran durant la tarda pel Prepirineu, Catalunya Central, també al voltant del Massís dels Ports o entre les comarques interiors de Girona i també de Barcelona, amb avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, especialment al nord del país, ruixats que localment aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra. Tot plegat amb temperatures molt semblants a les d'ahir, per tant un ambient càlid al centre del dia, però sense extrems, amb màximes que es mouran entre els 24 i els 28 graus. I els propers dies continuaran aquestes tempestes de tarda, excepte dijous, que sembla que serà un dia més tranquil.
Això, doncs, en vista aquesta propera setmana, els propers dies, ara repassem les temperatures. temperatures a aquesta hora.
Entre els 17 i els 20 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 19 graus a Tarragona i també a Amposta, 15 graus a Lleida, 14 a Girona, 11 a Olot i 8 a Prades.
Darrer apunt pel que fa a la mobilitat. Amb normalitat, només les incidències habituals al transport públic i a les carreteres, com us informàvem fa uns minuts, que s'ha reobert l'autopista AP7. Estava tallada des de feia una bona estona. Llinars del Vallès, en sentit nord cap a Girona, arran d'un accident que s'ha produït en aquesta via cap a 3:45 de la matinada. A hores d'ara hi ha un carril obert en sentit nord cap a Girona. Només un carril obert, això genera congestió, retencions, doncs, en sentit nord, en sentit sud, en aquest sector del Vallès, a hores d'ara, normalitat a l'autopista AP7. 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. RAC 1. RAC 1 presenta... Les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. It's over. Denver makes history. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC1. Good evening, everyone, from Miami. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades, amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert pel millor bàsquet a RAC1. La nit és nostra. RAC1. Tots som u. RAC1. Només els caps de setmana via lliure.
El basar de les sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó. RAC1. Tots som u.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
D'un matí de dimarts en què comencem situats a Badalona perquè els Mossos d'Esquadra investiguen aquesta nova agressió sexual en grup que s'ha produït a la ciutat. Un altre cop tant la víctima com tots els violadors serien menors d'edat. Tot plegat va passar dissabte a la tarda. La noia explica que 6 o 7 nois la van violar i un d'ells seria la seva parella. L'Ajuntament de Badalona ha tornat a demanar canvis urgents a la llei del menor i ha començat els tràmits per personar-se com a acusació popular quan aquest cas arribi als tribunals. El cas l'Avançar a la Vanguardia diu que algun dels implicats assenyalen el xicot de la noia com l'instigador de l'agressió sexual. Diuen que els va convidar a violar-la, Agustí.
Sí, el fet que fossin persones conegudes hauria permès que la investigació avancés força de pressa. Segons el diari, se n'ha fet càrrec la Unitat Central d'Agressions Sexuals, que ja ha activat els mecanismes d'acompanyament i de suport a la noia. De fet, rep ajuda psicològica des de poca estona després de l'agressió. Quan les primeres patrulles la van localitzar, estava en estat de xoc i la van portar a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on només de fer l'exploració pertinent li van brindar aquesta assistència. Els últims mesos han sortit a la llum 4 violacions més a menors a Badalona. Segons el darrer balanç de la policia, els primers 4 mesos de l'any s'han denunciat unes 60 agressions en grup i d'aquestes 6 van ser amb menors implicats. Per tot plegat, com deies, l'Ajuntament de Badalona ha tornat a demanar canvis urgents a la llei del menor després dels nous casos de violacions grupals que hi ha hagut al municipi. Creu que els fets són gravíssims i repulsius, ha ofert tots els recursos municipals a la víctima i a la família i també treballa per personar-se com a acusació.
I per mirar de prevenir més casos com aquest, a la ciutat s'ha creat la Federació de Dones de Badalona que treballa en la detecció de la violència masclista als instituts i a les escoles de la ciutat. En una entrevista al 9C de RAC1, la psicòloga de l'entitat, Josefina Caro, lamentava que molts joves estan normalitzant la violència.
Que estem en aquest sistema sociocultural que empenya els nois a una sexualitat basada en la violència. No només s'explica en aquest accés que tenen a la pornografia, sinó que hi ha molts espais hipersexualitzats, com la música, la publicitat, les xarxes socials, totalment normalitzats en allò que de vegades anomenem la cultura de la violència.
Caro vol deixar clar, però, que Badalona no té característiques diferents a d'altres ciutats del país, tot i les agressions sexuals que s'hi han acumulat, concentrat els darrers mesos. Tot això mentre continua aquesta precampanya electoral del 23 de juliol de les eleccions espanyoles i en què a Pedro Sánchez se li ha girat en contra la proposta de fer 6 debats cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo. Poc després de plantejar l'opció, el PP la va descartar, però és que els partits de l'esquerra del PSOE també l'han criticada amb duresa. Sánchez insisteix, però, que és la manera per controlar i confrontar els dos grans models que tenen opcions de guanyar aquestes eleccions espanyoles. Ho anunciava en un acte organitzat per el diario.es.
Proponemos que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación. No ponemos condiciones y, por tanto, desde el mismo lunes estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos. Lo haríamos cada una de las semanas en los 6 principales medios de comunicación.
La llau de crítiques, però, per aquest anunci de Sánchez ha estat majúscul i ara ho dèiem no només per part de la seva oposició més forta, el PP, sinó fins i tot d'alguns dels seus socis. Ho recollim des de Madrid a Arnau Mañé. Bon dia.
Bon dia. Sí, el PP, per exemple, ho veu com un altre truc de Sánchez per desviar l'atenció. Eviten respondre un no rotund, però descarten fer els 6 enfrontaments que planteja el president espanyol. Ho deia Borja Semper.
No vamos a entrar a ese trapo. Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plató de televisión que en la calle.
I tant Podem com Sumar llancen al coll de Sánchez. La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, creu que és un moviment per reforçar el bipartidisme.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Esa es una España muy pequeñita. España es más que un debate entre dos hombres. Y creo que las mujeres y los hombres de nuestro país quieren más.
Sánchez, per cert, ja ha aclarit que els que recaran Feijóo no són incompatibles amb debatre amb altres partits. Tot i això, el president espanyol deixa clar que el PSOE i el PP són els que es juguen les garrofes i que, per tant, són els protagonistes de la campanya.
I justament ens situem en aquest bloc d'esquerres de l'Estat, perquè l'esquerra del PSOE continua negociant per configurar una coalició entre Sumar i Podem. Pablo Iglesias va deixar entreveure al Món a RAC1 que era a Barcelona ahir, justament per participar d'aquestes converses, per desencallar la situació.
Sí, per un costat va retreure-li a Yolanda Díaz, que vol treure, diu, Irene Montero del pacte com a venjança, i per l'altre va dir que Podem continua sent el partit hegemònic en aquesta zona del prisma polític i que hi ha alguns punts en què no hauria de cedir.
Frente a una dinámica los últimos días como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad. Podemos en este caso está siendo muy generoso, asumiendo además que ya no es el partido hegemónico del espacio. El liderar tiene más que ver con ser generoso que con intentar humillar o hacer que alguien pase por debajo del fútbol.
I mentrestant, Yolanda Díaz intenta posar pau i serà no al debat. El rellotge colla, només queden 4 dies per tancar acords i la líder de Sumar insisteix que cal desencallar la situació.
La gente de nuestro país nos está esperando. Estamos trabajando sin descanso para hacer algo que es muy importante en la vida de la gente. Dar serenidad, sosiego. Dar tranquilidad y, sobre todo, dar certezas a la sociedad española.
Ara per ara, però, no hi ha acord i les negociacions continuen a Barcelona.
Això pel que fa a les esquerres espanyoles. A banda, a Catalunya la CUP dirà dissabte si es presenta o no en aquestes eleccions. Al llarg de la setmana els militants i simpatitzants valoren els pros i els contres. Divendres votaran telemàticament i al cap de setmana ho comunicaran en un consell polític que faran a Sant Pere de Ribes, al Garraf. I tot això en una jornada en què les últimes hores també ha estat notícia Apple, que ha entrat al món de la realitat mixta amb la presentació d'unes noves ulleres, les Vision Pro, que ja no només contenen realitat virtual, sinó que també hi afegeixen la realitat augmentada. L'empresa va presentar ahir a la seva conferència anual una nova línia de negoci. Són unes ulleres que barregen, ho dèiem ara, el món digital també amb el món real. Ho fan a través de 12 càmeres incorporades i amb pantalles que superen el 4K a cadascun dels dos ulls. La idea és que, a diferència de les ulleres de realitat virtual que existeixen ara, els usuaris no s'aïllin del món exterior, Agustí.
Exacte, sinó que puguin utilitzar aplicacions, navegar per internet o veure sèries i pel·lícules que apareguin per sobre de la realitat que els envolta. Les Vision Pro es controlen principalment amb la mirada i la veu, però també amb petits gestos que es detecten a través d'una pulsera. De moment, encara no hi ha data concreta, però estaran disponibles primer als Estats Units per $3.500 l'any vinent, un preu que en euros quedaria al voltant dels 4.000.
I caldrà veure si aquest és el preu que també es trasllada a la Unió Europea o si és diferent, en tot cas serà més tard que no pas als Estats Units. Una jornada en què, a banda d'aquesta realitat augmentada, també continua sent notícia l'avenç de la intel·ligència artificial i l'intent d'algunes administracions, només algunes, d'intentar posar-hi un cert control per evitar mals. La Unió Europea ha fet un pas més en aquest sentit. Brussel·les vol que les plataformes, com ara Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, estiguin obligades a identificar i informar de les imatges, textos o vídeos que crea aquesta tecnologia i que elles publiquen. Deixar molt clar quin és el contingut que ha estat generat per aquesta intel·ligència artificial per evitar desinformació o males praxis. Detalls des de Brussel·les amb el corresponsal de RAC1, Lluís Tobar. Bon dia.
Bon dia. La Comissió Europea vol posar fi a la creació de contingut fals i allunyat de les bones praxis que la intel·ligència artificial pot utilitzar, per exemple, en processos electorals. Per això, vol que empreses com Facebook, TikTok, Google o Instagram s'acullin al Codi Europeu de Bones Pràctiques contra la Desinformació, un codi d'on, per cert, Twitter s'hi va desmarcar la setmana passada. Fins ara, més, era voluntari, però passarà a ser obligatori a l'estiu, quan entri en vigor la nova llei digital europea. Qui no ho compleixi, a més, s'exposa a sancions. L'eurocomissària de Transparència, Vera Jourova, creu que la desinformació no té cabuda ni dins de la llibertat d'expressió.
Advanced Chatbox.
Eines com ChatGPT són capaces de crear continguts complexos, aparentment ben fonamentats en qüestió de segons. Els generadors visuals poden crear imatges de fets que mai han passat. I els softwares de generació de veu, imitar una persona agafant una mostra de només uns segons. Les noves tecnologies plantegen nous reptes per la lluita contra la desinformació.
For the fight against disinformation as well.
Brussel·les també demana aquestes empreses que desenvolupin tècniques per identificar generadors de desinformació per poder-ne prohibir el seu ús i exhibició a les xarxes socials.
I a 6:45 del matí que tornem al país, perquè avui és un dia clau per saber qui pot ser el futur president o presidenta del Parlament. Junts per Catalunya reuneix la seva executiva aquesta tarda per decidir si substitueix a Laura Borràs o si no ho fa. Damunt la taula hi ha aquestes dues opcions: renunciar a la presidència en senyal de protesta per la inhabilitació de Borràs, tal com ha passat els darrers mesos, en què hi ha hagut una vicepresidència que feia de presidència interina, o bé si aposten per passar a pàgina i recuperar, doncs, el poder de la segona institució del país. Tot plegat, després, recordem-ho, de la condemna per prevaricació i falsedat documental a la líder de Junts, a Laura Borràs, quan dirigia la institució de les lletres catalanes. En cas que Junts opti per recuperar la presidència del Parlament, l'alcaldessa en funcions de Vic, Anna R, és de les persones més ben posicionades per ocupar aquesta posició, Adrià Santasusagna.
Es preveu una executiva tensa amb el debat ben viu per decidir el futur de Junts per Catalunya al Parlament. Fins ara han pogut tirar la pilota endavant, però sembla que la reunió d'avui ja serà definitiva. Amb el ple ja convocat per divendres a les 12 del migdia per escollir nova presidència, Junts ha de triar què fa. Per una banda, tenim el sector més proper, Laura Borràs, que aposta per evidenciar d'alguna forma que no estan d'acord amb la inhabilitació de la presidenta. Una fórmula seria renunciar a la presidència del Parlament. A l'altra banda, hi ha un sector cada cop més majoritari que creu que Junts per Catalunya ha de recuperar pes a les institucions, més ara que no formen part del govern i sabent que hi ha unes eleccions a la cantonada. Postular algú a la presidència del Parlament els permetria recuperar la segona institució del país amb tot el poder polític i mediàtic que això comporta. Per això creuen que ara que ja és definitiu que Laura Borràs no és presidenta del Parlament ni diputada, algú de Junts ha d'ocupar el seu lloc. L'executiva del partit es reuneix aquesta tarda i serà cap al vespre quan sabrem la decisió.
I ens desplacem a Terres de Lleida perquè 5 agents dels Mossos d'Esquadra van quedar ferits per l'atac violent d'un seguit de participants de la rave il·legal que continua en marxa a tocar de l'embassament de Santana, a la Noguera. Va passar diumenge, un camió va embestir un dels cotxes policials que feia controls d'accés en aquest punt, i alguns dels participants van agredir els agents amb barres de ferro. La festa va començar dissabte a la nit, encara continua, hi ha diversos grups de persones procedents de fins a mitja dotzena d'estats d'Europa que hi són, i la policia continua amb aquest control als accessos perquè no hi pugui arribar més gent. Detalls des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Segons ha explicat l'alcalde d'Ivars de Noguera, els participants de la festa rave van arribar amb tota classe de vehicles fent una cua d'un quilòmetre i mig. Més d'un centenar van poder arribar a Boix, un poble abandonat que es troba a 5 quilòmetres d'Ivars de Noguera, i van muntar carpes i potents equips de so. Segons Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, els vehicles que van identificar procedien majoritàriament d'Itàlia i França, tot i que n'hi havia de mitja dotzena de països d'Europa. Cap a la una de la matinada es va produir les agressions als agents, que van aconseguir arrestar un dels integrants del camió, un jove italià de 29 anys, però l'altre va aconseguir escapar quan diverses persones els van començar a atacar. La policia manté una investigació oberta i ja ha identificat uns quants participants a la festa. També treballen per saber qui són els organitzadors.
I seguim a la plana de Lleida perquè una tempesta de pedra ha afectat les últimes hores diversos camps de fruita dolça, com ara figues o fruita de llavor, al Segrià, bàsicament. En concret, sobretot tres indrets afectats, Alguaire, Vilanova de Segrià i La Portella.
El president del sindicat agrari Assaja Lleida, Pere Roquer, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la zona on hi ha hagut més danys ha estat sobretot a prop de l'aeroport. L'abast de les pèrdues es començarà a quantificar avui, però Roquer ha detallat que ja tenen informacions que indiquen que en algunes de les finques afectades molts arbres han perdut les fulles.
I uns fenòmens meteorològics que es poden veure incrementats pel canvi climàtic són aquestes pedregades, aquesta situació de clima més violent. Doncs bé, precisament les emissions contaminants a Catalunya continuen pujant malgrat els compromisos internacionals a reduir-les de forma dràstica, de manera que poden seguir incidint en aquest escalfament global. Segons els càlculs que ha fet un grup d'experts, l'any passat van créixer encara un 3%, mentre que a partir d'aquest any no és que no haguessin de créixer, és que haurien de baixar més d'un 6% anual.
Els experts formen part del Monitor Públic d'Emissions, un grup creat per fer pressió a favor de la transició energètica. Lamenten que només hi ha dades oficials d'emissions del 2020, que va ser un any excepcional per la pandèmia. I segons els seus càlculs, el 2021 van repuntar un 2% les emissions i l'any passat un 3%. Una de les expertes, Marta Torres, diu a RAC1 que les dades demostren que Catalunya va en la direcció contrària.
Un 1% amunt, un 1% avall, però el que està molt clar és que aquesta tendència de seguir creixent està molt allunyada al que hauríem d'estar fent, que són reduccions anuals de com a mínim el 6%. És prou bo, no?, com per dir-nos, ostres, que realment estem, no?, en direcció contrària i, per tant, ens hem de replantejar una mica el tipus de mesures i el ritme amb que les estem portant a terme.
Segons l'acord de París, d'aquí a només 7 anys, el 2030, els gasos d'efecte hivernacle s'haurien d'haver reduït a la meitat a tot el món.
I un darrer punt, quan falten 10 minuts per les 7 del matí, la tecnologia que va permetre crear en pocs mesos les vacunes contra el coronavirus, l'ARN, ja comença a fer-se servir per la lluita contra el càncer. Les farmacèutiques Merck i Moderna han desenvolupat una teràpia basada en aquesta tecnologia que redueix a gairebé la meitat les recaigudes i les morts per melanoma. L'han presentat al Congrés de la Societat Nord-Americana d'Oncologia Mèdica, a Chicago. Ara les farmacèutiques esperen poder començar la tercera i última fase de l'assaig clínic, Laia Colomer.
S'anomena teràpia neoantígena i té un funcionament semblant al de les vacunes d'ARN missatger. S'injecten unes molècules als pacients que ensenyen a les cèl·lules a activar el sistema immunitari. Malgrat que Merck i Moderna no volen anomenar-ho vacuna perquè no serveix per prevenir la malaltia, sinó per curar-la, el cert és que el mecanisme d'activació del sistema immunitari és molt similar al que produeixen les vacunes. Les farmacèutiques ho van començar a provar en pacients abans de la pandèmia. Això confirma que ja abans del Covid els investigadors estaven treballant amb aquesta tecnologia. Segons els resultats, el risc de recaiguda o mort per melanoma va disminuir un 44%, gairebé la meitat. Ara, Merck i Moderna estan en contacte amb les autoritats sanitàries per començar l'última fase de l'assaig clínic. Aquest és un pas més per trobar una vacuna contra el càncer.
Nou minuts i la set, ara tornem amb els esports.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge. He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cinc nits i Balears o Canàries i en veig online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Parque Warner estrena una... Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Batman Gotham City Escape.
Reserva viatges al Corte Inglés al teu hotel amb esmorzar i dos dies d'entrades a Park Warner i Warner Beach obert des del 23 de juny a partir de 98 euros. Consulta'n les condicions.
Creus que podràs dormir aquesta nit? Només hi ha una manera d'estalviar-te l'onada de calor. Daikin Envirotèrmia. Només hi ha una manera d'estalviar en aire condicionat. Daikin Envirotèrmia. Mantingues la casa a una temperatura ideal gastant menys d'un euro al dia. Aquest estiu, estalvia't l'onada de calor. Aquest estiu, estalvia amb Daikin.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
31.620. 3, 1, 6, 2, 0.
Sèrie
31, 0, 3, 1.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El món a RAC 1.
6 minuts i les 7.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
I aquest espai són els esports, i comencem parlant de Leo Messi perquè vol tornar al Barça, i avui la Lliga donarà llum verda perquè Joan Laporta li faci una oferta. Tot i això, Javier Tebas posa aigua al vi, només deixarà que el club inverteixi en l'argentí una quarta part dels sous que pugui alliberar aquest estiu, Albert.
El president blaugrana es va reunir ahir amb Jorge Messi, el pare del jugador, i després de mitja hora de trobada, el gran dels Messi va reconèixer públicament que li encantaria que l'argentí tornés al Barça i que, de fet, no ho descarta.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría. Me encantaría. Confía en que pueda regresar. Sí.
És veritat que Tebas té previst aprovar avui mateix el pla de viabilitat amb què el Barça vol fitxar Messi, tot i que això no garanteix l'operació.
Justament els detalls d'aquest fair play financer amb la Marta Ramon. Bon dia.
Bon dia. Tant el Barça com la Lliga saben que ja hi ha entesa amb el pla de viabilitat presentat i avui la patronal donarà el seu vistiplau definitiu al club blaugrana, que servirà per saber el càlcul del seu límit salarial i, per tant, tenir clar amb quins paràmetres treballar. Però això no vol dir que tingui facilitats a l'hora de fitxar aquest estiu. De fet, el Barça continua amb el fair play excedit i, en aquest sentit, la Lliga veu impossible que pugui operar amb normalitat. Amb l'okay al pla de viabilitat, la Lliga li està dient al Barça que el que li ha presentat és fiable, però que ara ho ha de complir. No vol dir en cap cas que automàticament pugui venir Messi o que tingui el fair play arreglat. Si estàs excedit de fair play, tens més difícil inscriure un fitxatge perquè el nou sou només pot ocupar el 40% del sou que alliberis amb una sortida. La bona notícia amb Messi és que no implica carregar cap amortització perquè vindria lliure i el comitè de valoració de la Lliga acceptaria un contracte curt amb un sou molt més baix de l'habitual. Però insistim, se li ha de fer espai estant fora de la regla del 1-1, que et permetria entrar un euro nou de sou per cada euro que sortís.
A banda, Albert, què més tenim?
Doncs que el Barça femení ja té lligat el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta d'Ona Batlle, i en bàsquet avui comencen les semifinals a l'ACB amb el primer partit entre el Madrid i la Penya. És el Wizzing Center a les 9 de la nit i a RAC+1.
I afegim al tennis perquè avui comencen els quarts de final de Roland Garros amb Carlos Alcaraz i Novak Djokovic com a caps de cartell. Enviat especial de RAC+1 a París. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. Els dos principals aspirants a recollir el testimoni de Rafa Nadal buscaran avui un bitllet per semifinals. El primer en fer-ho serà el serbi Novak Djokovic, que obrirà a les dues del migdia contra el rus Khachanov, l'actual número 11 del rànquing mundial. I més tard serà torn per Carlos Alcaraz, que jugarà a la sessió nocturna a partir d'un quart de 9 del vespre contra el grec Stefanos Tsitsipas, número 5 del món. Serà, per cert, la reedició de la darrera final del Godó, que com la resta d'enfrontaments entre tots dos, va acabar amb victòria del murcià, ja que en les quatre vegades que s'han enfrontat, totes quatre ha guanyat Alcaraz. Recordem que els quarts de final es completaran dimecres amb els altres dos partits que van quedar definits ahir a la nit. El jugaran d'una banda el noruec Ruud i el danès Rune, i de l'altra l'alemany Zverev i l'argentí Echeverri.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
I a aquesta hora hi afegim la recomanació de la Gemma Herrero.
Imagina que denuncias una agressió sexual, que la policía te tacha de mentirosa y lo publica en sus redes sociales, que los medios se hacen eco y tu cara, Tu nombre está por todas partes. Imagina que encima te detienen a ti por denuncia falsa, que te esposan, que te condenan. Y ahora deja de imaginar, porque eso es justo lo que pasa y es lo que cuenta el documental Víctima Sospechosa. Rachel de León, una periodista de Estados Unidos, comenzó a investigar y a hablar con víctimas que se habían retractado en su primera declaración. El resultado es escandaloso. Durante 3 años encontró a más de 200. Se sigue asumiendo que las mujeres mienten, cuando el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. Víctima Sospechosa pone el acento en la necesidad de una formación en delitos sexuales y te cabrea, pero merece la pena verlo. Está en Netflix.
Gràcies, Gemma. I temps pel diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Per tancar aquesta primera hora del món a RAC1, saludem un dia més. Ara sí, que ja hi és i amb totes les bosses a la redacció i no a l'estudi. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Anem amb el Justo Molinero, que s'atreveix a entrar al terreny de les imitacions.
Venga, pues tú dirás.
Pues eso, está muy bien el programa que haces. Cortito, pero está bien.
Ahí estamos. Hoy tenemos a Fofito.
El payaso.
El payaso, ¿sabe? ¿Cómo lo saben ustedes?
Disculpa, ¿puedo repetir?
¿Cómo lo saben ustedes?
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1. Tots som 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre rènting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es